Molt bé, doncs ara sí, Bon dia a tothom. Benvinguts en aquesta sala de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, en aquest cinquè fòrum de patrimoni literari. Tenim una taula presidencial molt ben representada per part de totes aquelles institucions, universitats, ajuntaments, càtedra, que fan possible aquest fòrum i que m'agradaria doncs, esmentar un a un. Al meu costat l'alcaldessa de Castelló d'Empúries, que juntament amb mi mateixa som els ajuntaments promotors d'aquesta doncs, càtedra Maria Àngels Anglada i Fages de Climent. A la meva dreta la Maria Àngela, directora de la càtedra. Aquí també tenim el senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans. La senyora Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El senyor Jordi Ferrer, secretari general i vicerrector de la Universitat de Girona. I la senyora Bel Olit, presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Tots aquests serien doncs, una mica la taula representativa de totes aquelles institucions, universitats, ajuntaments que fan possible la càtedra i per tant que fan possible aquest fòrum de patrimoni literari. Un fòrum que atreu l'atenció i de tots aquells que han volgut venir, ja sigui professional del món de les lletres catalanes, ja sigui estudiants de filologia o d'estudis vinculats doncs, al coneixement de les llengües. Per tant, començaríem amb el torn d'intervencions. En primer lloc, la senyora Maria Àngela Villalonga, directora de la càtedra.
Moltes gràcies. Bé, és un goig tenir aquesta taula amb tots els representants dels sponsors, dels patrocinadors de la càtedra, com molt bé deia l'alcaldessa de Figueres. A més, és la primera vegada que ens reunim amb dues alcaldesses, perquè les darreres eleccions van fer que aquests dos ajuntaments, que són els nostres patrocinadors, tinguin una alta representació femenina. És a dir, que estic molt contenta de ser aquí avui en aquesta inauguració d'aquest ja cinquè fòrum del patrimoni literari que organitza la càtedra. El fòrum és una iniciativa que vam crear ja fa 5 anys per compartir experiències, metodologies, resultats entre centres, institucions i estudiosos dedicats a la gestió del patrimoni literari. Entenem com a patrimoni literari molt ample, un concepte molt ample, no només els documents, els manuscrits que els escriptors han fet per poder arribar a produir un llibre, alguns dels quals d'aquests documents que estan conservats aquí a la Biblioteca de Figueres tenim una petita exposició que hi ha a l'entrada, de Maria Àngels Anglada i de Carles Fages de Climent i també de Carme Monturiol, que és una altra figuerenca traductora il·lustre, i Carles Costa, un autor figuerenc que va traduir molt teatre però que encara no ha estat gaire estudiat i a més moltes de les seves traduccions són inèdites. Doncs des d'això, la documentació, fins a també una cosa tan immaterial com és el llaç estret que hi ha entre la literatura i el territori, que és un dels objectius d'estudi de la càtedra. Per això fem aquest fòrum itinerant, ens anem desplaçant a diferents llocs que són llocs relacionats estretament amb alguns dels escriptors que nosaltres tenim a sota d'aquesta càtedra, que es diu Maria Àngels, de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent. El primer fòrum el vam fer a casa, a la Universitat de Girona, a la Sala de Graus, i vam tractar justament de les estratègies de patrimonialització literària, els espais dels escriptors i la gestió de les xarxes. I això va ser l'any 2011. El 2012 vam fer el fòrum, el vam celebrar a la Fundació Rafael Masó, a Girona mateix, i vam tractar els Jocs Florals a Catalunya. Rafael Masó era un representant conspicu d'aquests Jocs Florals. El tercer fòrum el vam fer a l'Institut d'Estudis Catalans, justament a la Sala Prat de la Riba, i vam tractar sobre mecenatge i literatura. El quart fòrum el vam fer l'any passat a Castelló d'Empúries a la sala gòtica de l'Ajuntament i vam tractar del llegir i després, si de cas, escriure. I aquest fòrum el fem a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres perquè és un lloc adequadíssim. El patrimoni literari a les biblioteques és molt ben conservat i molt ben difós i, a més, la biblioteca es porta el nom de Fages de Climent, que és un dels nostres escriptors que dona nom a la càtedra. Cadascun d'aquests fòrums hem fet un pòster que justament mostra la seu del fòrum, perquè cadascuna d'aquestes seus és representativa d'aquesta gestió del patrimoni i d'aquest llaç estret que deia abans entre la literatura i el patrimoni i els llocs. És a dir, que Marc Vicenç, que és el nostre dissenyador de la Universitat de Girona, idealitza el lloc, oi? I ens fa un pòster preciós de cadascun d'aquests llocs. És a dir, que si tenim els 5 pòsters dels fòrums posats un al costat de l'altre, veiem com en fi, el lloc i els escriptors tenen aquesta relació. Cada fòrum veiem una mica de què tractarem l'any següent. Justament en el fòrum de l'any passat, en el qual tractàvem de la lectura i en el qual van intervenir les biblioteques, i la Nati Vilanova, per exemple, que és directora de la Biblioteca Fages de Climent, també va intervenir l'any passat, pensem entre tots de què podrem tractar en el fòrum de l'any següent. L'any passat el fòrum es deia llegir i després, si de cas, escriure, perquè pensàvem que en el fòrum d'aquest any tractaríem de l'escriure, però com que havíem convidat a les lliçons de la càtedra, que és una altra activitat de la càtedra anual, en Narcís Comadira ens va donar aquesta frase que té escrita en una de les seves obres, Marques de Foc, i que de fet recrea una frase de Carné i una frase que també García Márquez havia escrit en algun dels seus articles en algun moment. Traduir és la millor manera de llegir. I llavors vam pensar que abans d'arribar a l'escriure havíem de passar per un altre esglaó, que era el de la traducció. Si l'any passat llegíem o parlàvem de la lectura i reuníem tot de professionals que s'ocupen de fer llegir a la gent i de fer-los fàcil a la gent l'acte de llegir, com són les biblioteques, aquest any hem volgut reunir tota una colla de professionals que són els professionals de la traducció. I agraeixo a tots els que heu vingut, que hàgiu volgut ser còmplices d'aquest fòrum d'avui, a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que han estat tan amables i generosos i de fer que els seus traductors de la llista, i els traductors de la llista saben de què parlo, i ho explico un moment, tenim una llista de distribució de Google en la qual hi ha tots els traductors de la ELC que s'hi han volgut apuntar i que són experts en les tecnologies, també d'altra banda, que tracten de tot allò que preocupa els traductors. Per exemple, com s'ha de traduir Coffee Table Book, que aquest va ser un tema estrella a l'inici d'aquesta llista. Bé, gràcies per ser aquí vosaltres també, traductors. Avui tractarem d'això, de la traducció, de per què traduïm. Ens aporta moltes satisfaccions traduir, sí, molts maldecaps també, però com ho fem? El traductor és l'intèrpret, és el torcimany, és aquell que posa en contacte literatures diferents. No podríem accedir a moltes obres literàries si no fos per aquesta cadena de transmissió que és el traductor, que ens fa una gran falta perquè ens posa a l'abast moltes obres que no seríem nosaltres capaços d'accedir-hi, i per tant el traductor és una persona que és tan important com l'escriptor. Em van fer una entrevista als d'Hora Nova i vaig dir justament això: el traductor és tan important com l'escriptor i se li ha de donar visibilitat perquè el traductor ens acosta a la lectura. Tots els que són avui aquí ens ho mostraran i d'això parlarem durant el dia. Francesc Parcerisses ens parlarà de la consciència de la diferència, tindrem una taula de traductors al català, amb l'Anna Casasses, en Jordi Martín, en Joan Sallent i Miquel Cabal, tindrem una altra taula de traductors del català, la Simona Escràvec, en Ronald Pupo i he d'excusar en Sam Abrams, que finalment no pot ser-hi, i tindrem una altra taula de traduir els clàssics grego-llatins, en la qual hi haurà figuerencs il·lustres. És una taula molt figuerenca, aquesta. L'Eusebia Llença, Antoni Cobos, en Joan Manel del Pozo i jo mateixa. I finalment en Francesc Mira, que té aquesta experiència total de la traducció, perquè ja no sap què traduir, perquè ha traduït els Evangelis, ha traduït l'Odissea i ha traduït la Comèdia, i ara es pregunta què he de traduir més, que farà la cloenda de la jornada d'avui. Vaja, que tenim moltes ganes de sentir a totes aquestes persones. Us he donat una carpeta, els que no la tingueu la tindreu, i en aquesta carpeta hi ha una sorpresa, que és l'edició darrera de la càtedra. Sabeu que la càtedra fa aquestes autoguies, itineraris literaris autoguiats, i la darrera l'hem fet a coincidir amb el fòrum d'avui per regalar-vos a tots l'itinerari literari autoguiat de Maria Àngels Anglada a l'Empordà, l'Empordà de Maria Àngels Anglada, amb el mapa darrere. Ja el presentarem un dia, però avui fèiem aquest primer regal, la presentació en societat de l'itinerari de la càtedra. En seguirem més. Aquest itinerari de la càtedra també em fa il·lusió de dir que és produït des de les persones que treballen a la càtedra, que no me les he de deixar, perquè sense elles, i ho dic en femení perquè són totes fèmines, l'Anna Parera, la Bet Sunyer i la Laura Masmiquel, que són les que fan possible que tot això pugui arribar a fer-se realitat. Elles han fet la selecció de textos de Maria Àngels Anglada, han llegit el corpus literari sencer de Maria Àngels Anglada, que per això serveixen els itineraris literaris, per llegir l'obra sencera d'algú, oi? I l'Anna ha fet el guió i ens condueix per l'Empordà a través de la literatura d'Anglada. Aquesta, que és la dotzena publicació d'aquesta col·lecció, seguiran, i ara ens n'anem molt lluny, a Roma, a la Roma dels catalans, que farà la Francesca Uxella, que l'enyorem, després a Nova York, en fi, Nova York sí, París i Ginebra també, és a dir que ara ens n'anirem una mica més enllà. Ja està, ja no volia dir-vos res més, però sí que tot això us ho volia explicar. Moltes gràcies a tots per ser aquí, gràcies per escoltar-me i gràcies per la vostra participació.
Molt bé.
Ara té la paraula el nostre alcalde.
Sí, té la paraula la senyora Bernolit.
Bon dia. Miraré de ser una mica breu perquè si no, no ho parlarem del que hem de parlar. Estem molt, molt, molt contents des de de ser aquí per diversos motius. Un dels quals és que ja ens han acusat de ser parcials cap als traductors, en cert sentit, però també ho hem de ser, per què no? L'AELC som una associació d'escriptors, que en realitat som una associació d'autors, i entre els autors tenim els escriptors i els traductors. M'ha semblat curiós aquest pas de la lectura a la traducció, com si la traducció fos prèvia a l'escriptura, perquè la nostra concepció és que la traducció és escriptura, i per tant seria una mica el mateix. Però llavors he pensat en la meva pròpia experiència i com el fet de traduir durant molts anys abans de decidir-me a escriure per publicar és una escola, també. Quan estàs obligat a dir el que vol dir un altre autor, tant si vols com si no vols, tant si és fàcil com si és difícil, tant si tens aquella idea disponible en el teu ventall d'expressions en la teva llengua com si no, t'ajuda molt després, quan tu vols expressar una idea teva, a trobar les paraules, perquè estàs acostumat a trobar-les per les paraules dels altres. I per tant sí que té, potser sí que té un sentit de parlar de traduir abans de parlar d'escriure, tot i que sembli estrany, perquè clar, tradueixes quan ja hi ha algú que ha escrit alguna cosa. I d'altra banda també personalment és un goig ser-hi per les persones que parlaran més tard, no? Perquè hi ha professors meus de quan estiu a traducció com el Joan Sallent o el Francesc Parcerisses, i també hi ha companys d'estudis com el Jordi Martín i traductors admirats com tota la resta. Per tant, a nivell personal és una festa venir aquí avui a sentir-vos a tots una altra vegada. I després tinc un encàrrec de l'associació que és fer contactes per ampliar els actes que fem, perquè és veritat que quan mirem el mapa de actes en què col·laborem o que organitzem, Figueres en concret i Girona en general, no és el lloc on fem més coses. I llavors ens ha fet molt de goig també participar en guany que es fa Figueres, perquè és un dels nostres objectius ampliar la xarxa d'accions i per tant espero que durant les pauses del cafè, etc., hi hagi una llau de figuerencs amb bones idees perquè l'associació pugui tenir presència física, diguem-ne, perquè evidentment virtual, etc., ja la tenim més per aquesta edat. I ara també tinc moltes ganes de sentir què diu la Laura Borràs, que sempre és una vella, per tant ja callo.
Directament.
Gràcies. A veure amb quina genialitat literària ens selecta.
Mare meva, això sí que és un repte. Jo vinc en nom de la Institució de les Lletres Catalanes i sempre és un plaer tenir aquesta biblioteca que ens recull tant i tan bé. Gràcies a la Nat i l'Albert, a tot l'equip. Fa poc estava aquí també parlant de literatura i de joves lectors. És un plaer fer-ho amb l'alcaldessa, amb el regidor de Cultura. És un plaer també acompanyada de l'alcaldessa, que no ens coneixíem encara, de Castelló d'Empúries, i fer-ho també acompanyada de la Universitat de Girona i de l'Institut d'Estudis Catalans, amb una persona de doble nacionalitat, en aquest cas ara, com és la Maria Àngela Villalonga, que tant representa la Universitat de Girona també com l'Institut i a la feina que estan fent a la càtedra. Quan jo he participat en altres edicions del fòrum, i el fòrum sempre és aquesta oportunitat per compartir, per aprendre, per relacionar-se, fer contactes, que deia la Bel, i poder ampliar l'aspecte dels propis coneixements i de les activitats que es poden fer amb aquests coneixements. Jo trobo que és un punt de contacte entre la universitat i el gran públic, i això també és una, jo crec que és una de les missions de la càtedra i també de la mateixa universitat, d'escampar el coneixement. La traducció, que es faci un monogràfic sobre traducció amb els noms il·lustres que ens acompanyen, és sempre una bona notícia. S'ha parlat ara de lectura i d'escriptura. Jo afegiria que la traducció és sempre un exercici, gairebé, veig els traductors com a caníbals textuals. Els traductors fagociten els textos literaris d'altres per fer-se els seus i oferir-nos el resultat d'aquesta masticació, diríem. És un exercici de reescriptura, en el fons.
No sé si volem continuar amb aquesta metàfora.
Canibalisme, antropofàgia textual... La veritat és que sempre ho he vist així, perquè la incorporació de textos literaris a la pròpia llengua passa per aquesta figura del traductor, que és absolutament cabdal. Són ponts, ens obren finestres i posen en contacte llengües i cultures. Traduir no és mai un acte ni senzill ni innocent. La traducció està sempre carregada, treballa amb el llenguatge, i traduir paraules és construir mons. I en el fons qui tradueix fa una mena d'exercici de frontisa entre llengües i entre cultures. No? La Bel deia, quan tu no tens un repertori d'expressions en la teva llengua però has de traduir allò que diu el traductor, doncs aquesta feina mai és neutra, no? S'hi projecten molta subjectivitat, per tant un discurs és un espai de contacte discursiu molt, molt interessant, i que en alguns casos és tan difícil que s'ha arribat a parlar de la intraductabilitat, és a dir, la impossibilitat de la traducció, que òbviament sempre cal resoldre, sempre cal vèncer, no? I per això són uns valents en aquest sentit els traductors, i cal reconèixer i visibilitzar la seva feina, perquè sense aquesta feina estaríem privats de poder conèixer i d'haver incorporat al nostre propi repertori cultural doncs tants i tants textos que gràcies a ells ja formen part de la nostra pròpia tradició literària. Avui que clourem, no?, amb Joan Francesc Mira, que efectivament després de traduir els Evangelis, l'Odissea i la Comèdia, doncs clar, dius realment, no?, què més ha de fer, no? Shakespeare hauria de continuar amb grans coses, però efectivament és aquesta valuosa tasca dels que ens han llegat perquè siguin nostres els textos d'altre, no? Llavors jo crec que aquesta és la gran alquímia de la traducció, i per tant és molt necessari que se'n facin fòrums, que es posi en contacte aquesta feina, a vegades molt desconeguda, a vegades no reconeguda per al públic, que sí que s'acosta a aquestes obres sense saber que darrere hi ha aquest missatger de la paraula, de la cultura, de les tradicions literàries que són els traductors. Per tant, molt feliç que es faci aquest fòrum, molt feliç de poder-hi contribuir també sempre donant suport des de la Institució de les Lletres Catalanes i amb moltes ganes de poder-vos sentir a tots. No em podré quedar tot el dia perquè altres ocupacions em requeriran a Barcelona, però estic segura que serà una jornada ben fructífera i que en gaudim tots molt. Moltes gràcies.
Bé, seguiríem, doncs. Té la paraula el president de...
Gràcies, alcaldesses, directores, regidor, senyores i senyors. Estic molt content de ser avui aquí, en aquest 5è fòrum del patrimoni literari, com a president de l'Institut i com a traductor jo mateix. Hi ha diferents aspectes que voldria comentar. Per mi és un encert rescatar aquesta tasca del traductor. Si no fos pels traductors, si no fos pels correctors, que són també grans desconeguts i ignorats de la nostra producció literària, què seria de la literatura catalana original o traduïda? Perquè, clar, s'ha de reconèixer que, com almenys ho veig així, com els que jo sovint tradueixo, és al revés. El traductor, si és versat en el temps que tradueix, molt sovint veu les errades de l'autor i les corregeix, si pot. De vegades aquestes errades són consultades a l'autor i l'autor no les reconeix, però millor no consultar-li la versió correcta. Jo imagino que això no passa tant en els textos literaris, i sobretot, naturalment, és impossible en els textos literaris antics, no? Però en els textos, l'assaig, els textos universitaris, enciclopèdies, etc., doncs, naturalment, s'ha de ser molt curiós amb aquesta traducció. Pel que fa a l'Institut, l'Institut normalment publica en català, però en alguns casos tradueix d'altres llengües cap al català, quan creu que, això molt rarament, però ho ha fet alguna vegada, quan creu que alguns textos, tipus que sigui, cal que tingui la versió catalana, el que s'hi fa és al revés, textos propis, traduir-los a altres llengües, bàsicament a l'anglès, per diverses raons. Tenim tres o quatre revistes que mostren al món la recerca que es fa, no només a l'Institut, sinó als països catalans en general, i aquestes revistes són d'història i ecologia una, de ciències l'altra, de pensament l'altra, i encara trobaríem algun altre tipus de producció en anglès, que és, insisteixo, la minoria, però que són importants, entenem, per això fem aquest esforç, perquè el món conegui què es fa en recerca en els diferents àmbits de Catalunya. Després també, en alguna ocasió, ens ha semblat que calia traduir textos, llibres, el més recent dels quals és un volum aparegut enguany en la versió catalana, una anàlisi històrica de la identitat catalana que vam aconseguir el pressupost necessari de la Generalitat per fer la versió anglesa que acaba de sortir. Ens semblava que un estudi aprofundit sobre què som i com som i d'on venim els catalans, en el moment en què estem, convenia fer-lo conèixer el món. I potser hi hauria algun altre tipus de producció pròpia, per exemple, els informes que sobre la llengua cada any produeix la xarxa Euskat de l'Institut, que són anàlisis sociolingüístiques de com està el català a tot el territori, a tota la catalanofonia, que normalment aquest informe es fa en català i es difon força, però des de l'any passat hem fet la versió anglesa perquè entenem que la situació és prou greu a tots els territoris, també a Catalunya, perquè el món sàpiga quina és la posició de l'Estat i dels governs regionals. Ara, per sort, ja ha canviat la cosa, almenys sembla que està en camí de canviar respecte al català. Un apunt, potser voldria acabar aquesta aquesta consideració sobre aquestes versions angleses que fa l'Institut, que de vegades és molt difícil, la dificultat de, no sé, què sé, doncs, text sobre Jaume I, Jaume I i tota la resta de personatges històrics, recordo que ens van barallar amb el director, amb els actors d'alguns d'aquests capítols d'un volum, i amb el director de la revista perquè volia fer constar Jaume I amb el text de res. Si els noms de personatges històrics i sobretot els de reis s'han de fer amb la versió original de cada lloc, està clar que un text anglès no pot dir Jaume I, encara que allò soni molt estrany, però pels anglesos, pels americans, etc. No ho és. I un altre aspecte, aquest, ens ha servit per ser més curosos en aquestes versions, és que en una d'aquestes revistes on un dels temes era l'obra teatral de Guimarà, si no recordo malament, deia que algunes d'aquestes obres eren molt actuals encara avui dia, però altres eren, quan les llegies o les veies presentades, es notaven un pèl fossilitzades. I la traducció a l'anglès va traduir malament que Guimarà havia fet obres sobre un pèl fòssil. No va haver manera de resoldre perquè ens va adonar quan la cosa ja estava fent. Molt bé. L'aspecte personal, dues coses molt ràpides. Ja he esmentat que normalment la introducció no és de textos literaris, de manera que entenc que en el cas d'altres autors que tradueixen això, manuals, assaig, etc., poden ser molt menys creatius i han de ser molt més fidels a l'original, sobretot si en un text universitari, una universitat, etc. Això és una cosa. Una altra és que és molt difícil, malgrat que l'Institut, per exemple, té també una línia de producció de manuals universitaris en català, traduïts de l'anglès, de l'alemany, etc., però que costa moltíssim, són caríssims de produir, deia que és molt difícil aconseguir que t'encarreguin traduccions al català d'aquest tipus de text. Normalment, si és a l'engròs, per cada 10 llibres o articles que he traduït al llarg de la vida al castellà, n'hi ha un en català. És l'excepció. S'entén perfectament, el mercat és el que és, però això vol dir que tenim un dèficit. El sistema produeix textos d'assaig, d'història, de transmissió de les idees, bàsicament en castellà, quan es tracta de traduir-los, no dic en la producció original. I de vegades també en la producció original, perquè l'editor diu que aquest text és molt interessant, però si vols que tingui difusió, fes en la versió hispana. I encara un altre aspecte. Jo crec que això no sempre ho podem fer, però val la pena esmentar-ho també. El fet de tenir el coneixement de quins textos valuosos editorials de casa nostra, bàsicament, però també de fora, estan traduint al castellà, per exemple, permet fer de consorci, una mica l'activitat de promoure la seva versió el català. I això aquí sovint l'Institut, una de les coses que ha fet és, sabent que Fulanet, en aquest cas jo o altres persones, doncs estan fent una traducció d'un text molt interessant al castellà, doncs convence l'editorial que si els hi comprem un nombre determinat de volums facin també la versió catalana per aquest text que hi ha. No sempre s'aconsegueix, però quan és així el resultat realment és molt bo. Bé, res més, penso que les quatre coses que volia dir les he dit. Sobretot m'interessa destacar aquesta, podria dir, llegenda negra, com he dit abans, que el traductor de forma no és cert, molt sovint reforma el text a les bones, no pas a les males. I després, si em permeteu, un matís amb això, que la traducció és la millor manera de llegir pel lector, segurament, però pel traductor, d'importància segurament altres també, és la millor manera d'entendre. molt sovint quan llegeixes un text, en el llengua que sigui, doncs pots fer una lectura transversal, perquè doncs, hi ha determinats aspectes, paràgrafs, pàgines que t'interessen relativament. Quan tradueixes no ho pots fer, has de traduir allò que l'autor va voler dir, encara que sigui molt complicat, encara que sigui en eslang, encara que sigui un tema que és allunyat del teu coneixement, del teu experiència. Per tant, això t'obliga a aprofundir i les consultes al diccionari, naturalment, que són obligades, són només una part de les consultes. La majoria són, ja sabeu, enciclopèdies que t'aclareixen aquella cosa que jo veig fosca que l'autor ha escrit i que no acabes d'entendre. Res més. Moltes gràcies i moltes gràcies.
Molt bé. Doncs ara...
Moltes gràcies, alcaldessa, i moltes gràcies a les dues alcaldesses i tots els companys de taula, directors i directores de totes les coses, sense aprofundir més per no fer més llarg. Mireu, fa gairebé un any vaig tenir l'oportunitat de tenir una excursió personal a una bodega tequilera a Mèxic. I allà vaig aprendre un concepte que em va encantar i que crec que és aplicable avui pel que fa a mi. Vam fer un tast de diversos tequiles i en diverses fases de la seva elaboració també, per veure com va canviant l'alcohol. I de tot això, i per no especialistes en el tast, i menys encara del tequila, com soc jo mateix, la persona que ens guiava deia que això es recollia sota el concepte del catador hedonista, aquell que tasta per plaer, no de forma professional, no com a especialista en la matèria, sinó només el que gaudeix de l'activitat. I jo crec que de les activitats de la Càtedra de Patrimoni Literari me n'he convertit en una espècie de catador hedonista, Àngela, i com a tal, com a hedonista, n'obtinc molt de plaer. Desgraciadament, també com a catador, mai m'acabo d'embriagar, perquè desgraciadament en aquests actes moltes... Gairebé sempre, com avui mateix, doncs em segueix alguna altra activitat administrativa de la universitat molt més avorrida i molt menys desafiant intel·lectualment, a la qual doncs, aquest càrrec hi acaba de portar. En tot cas, i per això, en nom del rector de l'UDG, em plau molt de participar en la inauguració d'aquesta cinquena edició del Fòrum de Patrimoni Literari, que és una iniciativa més de la càtedra, que ja des de fa 2 anys va afegir a l'advocació de la figura de Maria Àngels Anglada la de Carles Pagès de Climent, en una simbiosi crec que parla molt i molt bé de dos dels trets que defineixen tant la Càtedra de Patrimoni Literari com el conjunt de la política de la universitat en relació a aquest tipus d'entitats, les càtedres. En primer lloc, arrelar-se al territori portar la universitat i les activitats de la universitat a tot el territori, com a mínim de la nostra demarcació i en altres casos també de forma internacional. Aquesta tripus d'unió i de col·laboració concreta amb entitats, amb ajuntaments, com el de Figueres o el de Castellonfúries, i especialitzar-se en una temàtica que, sent tan concreta com aquesta, advoca al mateix temps per explorar nous àmbits d'actuació. En el cas de la càtedra, més enllà de la seva reivindicació dels escriptors empordanesos, de tant Relleu com Anglada i Fages, du a terme un eixamplament dels seus objectius, amb la impulsió en debats de fundari intel·lectual, que és el cas d'avui, i la promoció tant dels nostres creadors com del lloc on es centra la seva activitat, com s'ha vist darrerament amb la publicació de l'itinerari Urubià de Ramon Montaner Peralada i amb la que avui es posa sobre la taula edició de l'Empordà de Maria Àngels Anglada. Els fòrums de patrimoni literari són un projecte que a dia d'avui, avui ja n'inaugurem la cinquena edició i s'emmarca en oportuna reflexió sobre la cultura i la seva projecció. En aquestes 5 edicions s'han estudiat espais dels escriptors en el món de la comunicació en xarxa, els jocs florals, el mecenatge, la importància de la lectura com a motor de coneixement i de creació, ja n'ha fet esment la Maria Àngela. I enguany la temàtica escollida és la traducció. I tenim el goig de comptar amb molts dels millors traductors catalans i al català, per tal de mostrar que no es tracta només de traslladar, sinó d'eixamplar una cultura i de proporcionar eines noves per llegir millor. La traducció, deixeu-m'ho dir des del meu àmbit, que és el del dret. Per tant, un món no especialment literari, que només aviat i inhòspit i esquerp moltes vegades. Dic, des del meu àmbit, i jo com el president de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, també hi he fet les meves incursions en una traducció, diguem-ho així, més científica i no pas literària. És, d'alguna manera, a l'àmbit científic, jo diria, desgraciadament, l'aparenta pobra de la producció científica. No computa excessivament els currículums dels investigadors, en general està mal pagada, mal reconeguda, excepte si la traducció és dolenta. Aleshores hi ha un gran reconeixement de que la traducció és dolenta. Però si és bona, sembla que va de suar. És el que ha de ser i no té pas un mèrit especial. El mèrit, en tot cas, és de l'autor original. Així passa en el meu àmbit, desgraciadament. Però, en canvi, la idea de la traducció té una importància cabdal. En teoria del significat es diu, per exemple, que el significat és allò que es preserva en la traducció. I, per tant, la noció bàsica per entendre el significat és entendre la traducció. De fet, segurament hi ha una espècie de cercle, espero que no viciós, perquè després la traducció ha de preservar el significat. I, per tant, no saps què acaba de ser primer. I en teoria de la interpretació i també de la interpretació jurídica diem que l'enunciat interpretatiu ha de ser una traducció de l'enunciat interpretat. I per tant un altre cop ens apareix com un element central i en un àmbit molt diferent del que segurament és el de la majoria de vosaltres, una altra vegada un element central com és el de la traducció. Esclar, no només de preservar el significat abstracte, sinó també d'afegir-hi, cal afegir-li l'estil, que per un costat ha d'adaptar-se a la llengua a la qual tradueixes, però per altra banda ha de recaptar, de portar a la llengua a la qual tradueixes l'estil de l'autor del qual tradueixes. En tot cas, aquestes coses, de segur no sóc el més especialista per parlar-vos-en, i menys a vosaltres, i serà objecte de segur de tota la jornada. És, però, simplement quatre paraules per fer menció de la importància que en el nostre àmbit també té la traducció, no només en aquests aspectes, diguem, de la transmissió cultural, sinó també en altres àmbits com és, per exemple, en aquest cas, doncs, la interpretació del dret, etcètera, que també, per final, doncs, la tenim als diaris tots els dies i últimament masses vegades desgraciades. En fi, en nom del rector de la Universitat de Girona, doncs, i per finalitzar, em plau agrair-vos la vostra participació, especialment Maria Àngela, la tasca que estàs duent a la càtedra i que ens convoca ben sovint per activitats que crec de molta vàlua, i us encoratjo a viure una jornada empordanesa i d'alta producció.
Sí. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per invitar-me al 5è Fòrum de Patrimoni Literari, traduir la millor manera de llegir. Gràcies a la Marta Felip, alcaldessa d'aquí, de Figueres. I volia dir que en nom de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries vull expressar en primer lloc també la meva felicitació i agraïment a la Universitat de Girona, al senyor Jordi Ferrer, secretari general, que a través de la càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent, de la qual Castelló d'Empúries en forma part, com a membre actiu des de gairebé fa 2 anys, i molt especialment a la seva directora, la doctora Maria Àngels Vilallonga, per l'organització un any més d'aquest important esdeveniment cultural a la nostra comarca. Vull agrair també a la resta de les institucions culturals implicades en aquest acte i aquí presents i que són en definitiva les màximes i més importants institucions acadèmiques, culturals i universitàries del país en matèria filològica i literària. Com he dit abans, la senyora Marta Felip, alcaldessa de Figueres, el senyor Joan Domènech, president de l'Institut d'Estudis Catalans, la senyora Laura Borràs, directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, i la Bel Olí, també presidenta i escriptora de les Lletres Catalanes, que fan amb la seva presentació palesa només el seu recolzament i suport i la importància que donen en aquest cinquè fòrum del patrimoni literari. Si el mes de novembre de l'any passat a Castelló d'Empúries vam acollir el quart fòrum literari titulat Llegir i després, si de cas, escriure, que va suposar una completa i exhaustiva reflexió sobre la lectura i el seu estat actual, en tots els seus àmbits i aspectes. Aquest any és la ciutat de Figueres qui té l'honor d'acollir el cinquè fòrum de patrimoni literari, una iniciativa creada per compartir experiències, metodologies, resultats i temàtiques comuns entre centres, institucions i estudiosos dedicats a la gestió del patrimoni literari. I de fet el fòrum de patrimoni literari és com l'àgora grega, un lloc de trobada per posar en comú el valor col·lectiu i públic del ric patrimoni cultural de Catalunya i dels referents literaris de les nostres viles i ciutats, com és el cas que ens ocupa a les nostres respectives poblacions, Castelló d'Empúries i Figueres, que estem actualment junts i agermanats en l'important projecte i comissió Fages de Climent, en el qual estem treballant de forma activa i intensa des de fa prop de 3 anys. Ens queda encara, però, molta feina per fer, però junts la farem, sens dubte, millor. Felicito, doncs, a tots els presents aquí per aquest esdeveniment i espero i desitjo que en traiem el màxim profit possible. Moltes gràcies per la vostra assistència.
Moltíssimes gràcies, doncs, a tots els que esteu aquí presents, que s'han concorregut avui en aquest cinquè fòrum literari, i una bona mostra doncs, de que la suma d'esforços per part de totes les institucions implicades en la preservació, en el cultiu, en la divulgació de les lletres catalanes, doncs, de ben segur que val la pena. És un bon exemple aquest fòrum de la tasca continuada que va fent la càtedra. Gràcies, Maria Àngela, per la vostra tasca, que aquesta va ser la intenció que vam tenir doncs, els ajuntaments implicats, i en l'encomana que se'ls va fer. Aquest fòrum concretament doncs, anem fora d'hora i en deuen estar buscant. Doncs aquest fòrum posa en valor el que és la tasca de traducció, que no només és reproducció ni molt menys, sinó que com s'ha fet palès en les diverses intervencions, doncs és creació, reinterpretació, és doncs, tornar a pensar què volia dir l'escriptor i sense la qual aquesta tasca doncs, no hauria estat possible llegir els autors més universals i més internacionals. Per tant, moltíssimes gràcies per la feina que s'ha fet, per la que avui aquesta jornada amb els diferents ponents, tots ells de moltíssima qualitat, doncs intervindran, i per la vostra interès i participació, els que heu assistit i els que ho heu fet possible, la directora de la biblioteca també, gràcies per organitzar i facilitar aquesta tasca, el regidor de Cultura, l'Alfons Martínez, aquí present també, i gràcies doncs als que sempre interessats per la cultura, per les lletres catalanes, doncs esteu aquí presents. Comencem la jornada, que és el que de veritat doncs realment doncs avui interessa. Moltíssimes gràcies i bon dia.